Ashton. Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui en dia sembla estrany que les grans ciutats catalanes encara quedin pagesos, agricultors que conreen els seus petits terrenys i que, com es feia abans, venguin els productes a mercats o a particulars. Doncs aquest és el cas de la cooperativa Conreu Sereny, sobre la qual en parlem avui amb un dels seus socis treballadors, en Ricard Álvarez. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
Hola de nou, Carme. Tinc al telèfon el Ricard Álvarez, soci treballador de la cooperativa Conreu Sereny. Què tal, Ricard? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Bé, no és gaire habitual trobar conreus a l'àrea metropolitana i encara menys a Badalona. Quan neix el Conreu Sereny?
Doncs el projecte de Conreu Sereny va néixer el 2010, va néixer com una associació. Es van ajuntar diverses persones de Badalona i Santa Coloma amb l'objectiu de recuperar terres abandonades per retornar-les al cultiu agroecològic. I després de 4 anys es va transformar el projecte d'associació en un projecte de cooperativa de treball sense afany de lucre, que és el que actualment és des de 2010.
A la vostra pàgina web expliqueu que el projecte neix fruit d'una inquietud compartida, doncs això, per revitalitzar la pagesia en zones periurbanes i com tu deies, recuperar aquests terrenys. Us vau adonar que hi havia un nínxol de mercat per explotar?
De fet, el nostre lema inicial, que encara continua sent, és el d'obrir camins cap al món rural. De fet, la bretxa que existeix entre el món urbà i el rural cada vegada s'ha anat accentuant més des de fa tants anys, en el que s'han anat abandonant les feines de camp i el treball de l'agroecologia. Llavors, sí que hi ha, des de fa ja molts anys, un nínxol de mercat referent a persones que volen fer un consum responsable, ecològic, però a més just respecte al que és el productor i a la compra directa del productor. I és a partir de tenir el suport de moltes famílies que volien que aquest projecte es tirés endavant, que ha continuat des dels seus orígens i que actualment és així com es fa mínimament sostenible, no? Perquè hi ha grups de consum o persones i famílies que volen que aquest tipus de projecte existeixi, tot i la gran proximitat que és del medi urbà. Però sí que és veritat que els nostres conreus estan en una zona privilegiada, una part d'ells en el monestir de Sant Jeroni de Murtra, al parc de la Serra de la Marina, i l'altra a la masia de Can Coll de Canyet, de Badalona. Per tant, sí que és veritat que estan en zones que encara podríem dir que són rurals, tot i estar tan a prop de la gran ciutat.
Sí, sí, sí. Has comentat que éreu conscients de moltes famílies que demanaven aquest tipus de conreu i aquest tipus d'agricultura. Vosaltres, abans de començar amb el projecte, ja éreu conscients d'aquestes necessitats?
De fet, és així com comença el projecte. Són algunes persones que tenien aquesta sensibilitat, però que ja van trobar que una sèrie de famílies que van iniciar una mica aquesta exploració de trobar camps que estiguessin en desús, com és aquest del monestir de Sant Jeroni, ja hi havia unes famílies que estaven organitzant-se per poder fer un grup de consum, que va ser l'inici d'aquest projecte. Aquest consum, grup de consum és el Cabàs, de Santa Coloma de Gramenet, i també a la vegada el Garrofer de Badalona. Aquests dos grups de consum estaven buscant qui els proveís, i és aquí com comença el projecte com a associació. I posteriorment es va anar veient que podria convertir-se també en un projecte d'autoocupació de les persones que havien iniciat el projecte.
Parlem ara dels productes, de què és el que feu al conreu, quin tipus de conreu teniu i quins productes exploteu.
Clar, el nostre espai de conreu és un espai relativament petit, és una hectàrea i mitja, sumant aquestes dues zones de conreu, i al final nosaltres ens dediquem especialment a la verdura i l'hortalissa, tot i que tenim alguna fruita, verdura i hortalissa ecològica amb el certificat del Consell d'Agricultura Ecològica, el CCPAE. Per tant, tenim una garantia sobre la traçabilitat ecològica dels tractaments i de la producció i del tractament de la terra, i són productes d'alta qualitat, frescos, de proximitat i sobretot que el consumidor els pot consumir immediatament d'haver estat conreats, sense passar per cadenes de distribució o d'emmagatzematge o de conservació, no?
Clar, cada cop més, quan anem a fer la compra, ens fixem en els components dels aliments i sobretot la seva procedència. Diries que justament això, el que ens explicaves, que el producte és 100% natural i que a més sigui de quilòmetre zero, són els vostres punts més forts de la vostra cooperativa?
Clar, de la nostra cooperativa, que el producte sigui un producte de qualitat, amb propietats nutricionals, de proximitat, de temporada també, tot això, hi ha molts estudis científics que avalen com correspon aquesta qualitat amb les propietats organolèptiques, però a més també nutricionals, i el que sí que es pot veure també és que en el seu valor respecte al que és el productor que directament obté els beneficis de les persones que donen suport al projecte. Llavors s'evita una mica algunes de les cadenes de valor que té una mica un cert capitalisme que és intensiu, no? I que el que fa també és produir a molts quilòmetres de distància portant productes a la nostra terra, diguéssim, que es podien produir aquí, però s'ha deslocalitzat l'economia i a més es perden molt les propietats, perquè potser són productes que s'estan corrent fora de la temporada, no? Llavors, un altre valor que té és el valor de ser un projecte cooperatiu sense afany de lucre, o sigui que el que pretén és que aquell benefici que es pugui obtenir, que nosaltres realment se'ns fa difícil que sigui sostenible aquest projecte, però sí que veiem que és molt necessari tornar a la sobirania alimentària, no? Tornar a una certa producció del consum de proximitat, que s'ha anat abandonant, no? Per la reindustrialització, per l'evolució una mica de les àrees urbanes i per exemple, del model de país que tenim, no?
Clar. Per tant, és un projecte que us ho feu completament al 100% tot vosaltres. El fet de tenir un conreu al costat d'una ciutat com Badalona, però sobretot a la rodalia de Barcelona, amb tota la contaminació ambiental que això suposa, creieu que el vostre conreu està exposat a alguna mena de riscos? I quins podrien ser?
Nosaltres, l'exposició als contaminants, evidentment, no és només localitzada a les zones urbanes. Mm-hmm. És veritat que la contaminació atmosfèrica està cada vegada, per desgràcia, hi ha una quantitat de contaminació que es podria estendre a tot el territori català i principalment el de l'Estat i el de la Unió Europea, per descomptat, però és cert que nosaltres afortunadament estem en un indret que estem una miqueta més apartats de la zona de contaminació, i el que sí que fem és anàlisis de la terra i anàlisis del producte regularment per saber quines són les característiques del nostre producte en aquest sentit, no?
Per tant, hi ha controls.
Hi ha un seguiment anual que nosaltres hem de passar rigorosament pel control de qualitat del Consell de la Certificació Ecològica, de Producció Ecològica, i per exemple fa poc hem passat també un control sobre la sanitat vegetal, que també hem obtingut un bon resultat. També volia afegir que el nostre projecte, a més de ser de producció, és un projecte que és un projecte de formació, sobretot en les escoles allà on tenen hort, que són tant de Badalona com de Santa Coloma, en diferents escoles en les quals nosaltres acompanyem el procés d'hort escolar d'aquestes escoles, i per tant durant l'any fem l'assessorament i l'acompanyament pedagògic. I també és un projecte d'intercooperació en el qual estem col·laborant des de fa uns anys en diferents projectes. Un d'ells, per exemple, és sobre salut i sobre obesitat infantil, que estem desenvolupant aquest darrer any amb Mirsi Caixa, l'AMB i moltes entitats del territori, per veure com incideix el tema de l'alimentació en increment preocupant de l'obesitat infantil, especialment en els barris més desafavorits. En aquest cas s'estudia el barri de Fondo i el barri de Sant Cosme del Prat, el barri de Fondo de Santa Coloma de Gramenet. I igual que et dic això, doncs, també estem col·laborant amb Badalona Serveis Assistencials amb diverses campanyes que fan de sensibilització sobre l'alimentació saludable i ecològica, o treballem també coordinadament amb un conveni amb Salut Mental Barcelonès Nord per tenir un hort dedicat precisament a la població que té aquestes dificultats o problemàtiques, i que veiem els beneficis que s'obtenen en quant a salut mental respecte a treballar en l'hort. I així també hem signat fa poc un conveni amb Nutrició Sense Fronteres precisament per treballar molt el tema del malbaratament alimentari i la sensibilització al voltant d'això. Penso que nosaltres som un projecte de producció i és un projecte de venda i de distribució de productes que conreem, però també és un projecte sociocomunitari, diguéssim, no? D'aquests grups de consum que et comento, als quals nosaltres venem els nostres productes, però també de totes les persones que participen d'alguna manera en aquesta cadena de valor, que té una part, ja et dic, de consum de productes ecològics, però també té una part de sensibilització respecte al que és l'agroecologia i el tornar una mica a recuperar la ruralitat i la sostenibilitat del nostre planeta.
I a banda d'aquesta labor social amb totes aquestes col·laboracions que ens explicaves, si no m'equivoco, també practiqueu una agricultura social perquè doneu sortida a persones en situació social o laboral vulnerable. Com és la vostra plantilla de treballadors?
Sí, mira, a més, això és una de les qüestions que és conseqüència d'una labor que vam iniciar molt a l'origen del projecte, que és un curs que hem fet durant 15 edicions des d'aquest any, que és el curs Plantem la llavor, que precisament està adreçat a persones en situació de vulnerabilitat, i ho fem en conveni amb una entitat catalano-ganesa que es diu SEDA, i amb la qual cada any hem buscat persones en aquesta situació i que s'estan potser incorporant o que estan en una situació de vulnerabilitat però s'estan incorporant com a persones migrades, especialment procedents d'Àfrica però també d'altres països, i durant una formació que nosaltres fem a les nostres horts habilitem aquestes persones per poder tenir una petita capacitació, una introducció al tema de l'agroecologia, i que aquestes persones puguin tenir un petit pont, que potser la seva situació és irregular, però puguin tenir un petit pont per incorporar-se. I com a conseqüència d'aquest projecte, ja en la nostra plantilla tenim dues persones que han vingut d'haver tingut aquest curs d'inserció laboral. No és ben bé un curs d'inserció laboral, és un curs de capacitació coordinat amb una entitat que té una implicació amb el món de les persones migrades, i nosaltres tenim aquest sentit de justícia social i sobretot d'integració de les persones amb les que convivim, no? Que pensem que és molt profitós i que després pot donar aquest tan bon resultat com és el de que dues persones s'hagin incorporat a la nostra plantilla.
I tant. I pel que fa a la venda dels aliments, vosaltres has comentat que esteu situats a la vora del monestir de Sant Jordi de la Murtra i també al barri de Canyet. Els vostres clients s'acosten fins a aquests punts per comprar? Com funciona la vostra venda? És sobretot presencial o també feu venda per internet, a domicili?
En aquests dos punts tenim la venda directa, especialment al monestir, els dissabtes al matí, entre les 9 i la 1 del matí, dels dissabtes, que és pràcticament són uns clients quasi fixos, diguéssim, clients que tenen ja una tradició amb nosaltres de venir a comprar allà. Segurament algunes persones són per seu propi hàbit de que els agrada pues, passejar a la muntanya i aprofitar per venir a comprar.
Fan l'activitat perquè de dissabte al matí, imagino, d'anar a passejar.
Exactament.
i a sobre compren.
I després, potser, són persones que viuen molt a prop del monestir i estan bastant pròximes, o que ja els agrada fer aquesta activitat de compra així. L'altre punt de venda habitual no és tant a Canyet, que a Canyet hi ha persones que venen a recollir la seva cistella, que han comprat per la botiga online. La botiga online és l'altre aparador per la venda nostra, que la botiga online compren persones de Santa Coloma, de Badalona, de Tiana, de les poblacions més properes, o de la franja del Besòs, que pertany a Barcelona, perquè hi ha un parell de grups de consum tant de Besòs com de Sagrera. I a part de tenir aquesta venda online, també tenim una parada al Mercat de Sagarra, que és una parada de venda divendres i dissabtes al matí, i que és allà on realment hi ha la major activitat comercial nostra, perquè és una venda que, malauradament, abans dels mercats la majoria tenien una venda exterior durant dos o tres dies a la setmana, que era de pagesos. Pues ara només quedem nosaltres. Dic malauradament, però també amb l'esperança de que més endavant això pugui revertir, perquè també hi ha alguns llocs de Catalunya en els que ja comença a tornar a haver-hi mercats de pagès i es comencen a reactivar els projectes d'agroecologia, i aquesta és també la nostra funció una mica, o almenys nosaltres desitgem que el futur sigui una mica aquest, que nosaltres puguem servir de projecte mirall per algú que s'hi vulgui incorporar al món de l'agroecologia, perquè en siguem moltes més les persones que ens hi dediquem i que puguem començar a revertir aquesta situació de desequilibri entre la ciutat i el camp.
I, Ricard, a banda dels grups de consum i d'aquesta parada que comentaves del Mercat de Sagarra, sou productors d'altres empreses com supermercats o botigues d'aliments?
En algun cas, nosaltres, com que la majoria del nostre producte directament el venem en aquest consumidor directe, diguéssim, als grups de consum, als de la venda, en molt poques ocasions tenim excedents, però quan els tenim, si en tenim, són algunes de les botigues de més proximitat, de confiança, inclús, que són quasi companys, que tenen alguna botiga a Badalona o a Santa Coloma, però en poques ocasions, o algun projecte de restauració, per exemple, o de catering, que ens sol·licita algun, però és molt puntual, perquè nosaltres tenim una producció no molt gran, que pràcticament sempre la tenim venuda, però sí que tenim un cert projecte d'augmentar la producció i sobretot de coordinar-nos amb altres agricultors, especialment del Maresme, en els quals fem una petita xarxa i llavors el que no arribem nosaltres doncs ho completem amb aquests agricultors o amb altres productors d'ecològic, que ja sabem que certs productes, per molta proximitat que vulguis, doncs, si un plàtan és ecològic vindrà de Canàries,
clar.
O la majoria dels cítrics vindran de la part sud de Catalunya, o la majoria de les pomes venen de Lleida, no? Llavors sí que hem de ser conscients que hi ha una sèrie de productes que la seva proximitat és la màxima que podem, no? Intentem tenir aquest criteri.
Clar, però també és interessant saber això, que formeu una xarxa, una cooperativa amb altres productors, amb altres agrícoles del Maresme o de la zona. I Ricard, per anar acabant, creieu que falten més pagesos a les zones urbanes com l'àrea metropolitana o el Barcelonès Nord, o és normal que la situació sigui com la que tenim ara mateix?
En general podríem parlar de que petits pagesos en falten moltíssims, perquè ha sigut un decreixement exponencial i molt preocupant el que hi ha hagut en els darrers 30-40 anys a Catalunya. La petita pagesia, per diferents motius que serien llargs d'analitzar, està desapareixent, i que estigui desapareixent per nosaltres és un motiu d'empenta i de motivació perquè això no passi, per revertir aquesta situació. Per tant, sí que falten petits agricultors, pagesia a Catalunya també, en general, també grans agricultors no estan en creixement, són altres sectors econòmics que estan creixent, malauradament, des del meu punt de vista. I penso que recuperar aquest tipus d'activitat econòmica relacionada amb una de les necessitats bàsiques, que és l'alimentació, sobretot amb que hi hagi una certa justícia social i comunitària, doncs penso que és un bon camí per començar a redreçar també un cert caos que tenim sobre la perspectiva de futur que s'obre en un futur de diferents qüestions, no? Que són preocupants, no? De límits del planeta, també de situació respecte a com són les relacions socioeconòmiques de la societat i com evolucionen els seus valors i la justícia social.
Doncs tant de bo alguns conreus com el vostre serveixin per redreçar aquesta situació que ens explicaves. Ricard Álvarez, soci i treballador de la cooperativa Conreu Sereny, moltíssimes gràcies per atendre la trucada al Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres, Martí. Una abraçada.
A la tarda no et desconnectis. Connectats. Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
Viatge al centre de la ràdio. Avui tornem a fer un altre viatge. Si ens acompanyeu, anem fins al Prat a Ràdio. Anem a veure com Ivan Conde Pérez fa d'enviat especial al play-off del Club Bàsquet Prat a Badajoz.
Avui, amb aquesta sintonia de The Office, marxem, però, lluny d'aquí, i de fet repartirem personatge. Parlarem amb l'Ivan Conde Pérez, que, com sabeu, és redactor d'Esports del Prat.Ràdio, i que, doncs, precisament, aquests dies està una mica i ben lluny, està a Badajoz. Què tal? Bona tarda, Ivan, com estàs?
Bona tarda, Luis. Com va tot?
Explica'ns, perquè estàs seguint el play-off d'ascens del Club Bàsquet Prat, i per això també doncs, hem volgut repetir personatge amb tu, de fet.
Sí, exacte, des de dimecres, juntament amb l'equip, compartint expedició amb l'equip, doncs, com bé comentaves, el Club Bàsquet Prat de jugar l'ascens a segona federació en comptes d'un format una mica més habitual o el que coneixíem en d'altres categories, no?, que és un play-off, eliminatòries d'anada i tornada. En aquest cas es junten 8 equips de tota Espanya a Badajoz, els altres 8 al Ginet, i jugant fases de grups de 4 equips per determinar quins són els 6 equips de tot l'estat espanyol que aconsegueixen l'ascens a segona PEP, i per tant, per aquest motiu, com bé comentava, som a Badajoz fins al cap de setmana.
Vas marxar dimecres, explica'ns una mica com ha anat el viatge de moment, també, com t'has hagut de traslladar fins allà, perquè tampoc ha estat fàcil.
Bé, bueno, en aquest cas, de fet, és curiós en el bon sentit, no? I diria que parla bé tant de la ciutat com del teixit que s'hi genera, que doncs, el Prat va viatjar també sobre de la geografia i de les connexions en avió de Barcelona a Badajoz, de fet, del Prat, no? De l'aeroport del Prat fins l'aeroport de Badajoz,
sí.
Cosa que d'altres equips no han pogut fer. La majoria d'equips s'hi han desplaçat en busos o fins i tot en furgonetes, tenint en compte que els jugadors, a més, són especialment alts, no? I necessitarien una miqueta més d'espai de confort segurament que una persona a promig. Doncs és com a mínim significatiu, no? Tant doncs, de nosaltres poder anar a cobrir-ho com del Prat d'haver sigut un dels equips que ha tingut un desplaçament més senzill. Doncs això, el dia abans, això sí, només aterrar, agafar un bus per anar al pavelló perquè l'equip feia un entrenament d'una hora i a partir d'aquí, doncs tots els dies a un quart de dues, partit dijous, partit divendres i si tot va bé, partit únicament dissabte perquè si el Prat és campió de grup ja ascendeix de manera directa i que des segon n'hauria de jugar un darrer partit el diumenge a la tarda.
Esperem que tingui sort, que li vagi molt bé i que, per tant, doncs això, no hagi de fer la repesca diumenge. Explica'ns, Ivan, com prepares doncs, això, aquestes cobertures que estàs fent, perquè m'ha anat doncs, aquest programa i d'aquesta retransmissió no?, que estem fent tant ahir com també avui divendres a l'1:15. Doncs això, com es prepara un partit tan transcendental com aquest?
Bueno, doncs sí que hi ha un punt, no?, de coses ja molt dels anys, no?, i molt apreses, però doncs a partir d'aquí ens juntem les persones del departament, considerem una mica, no?, què s'ha de fer i què no s'ha de fer. A més, avui en dia, que cada cop les xarxes socials són més importants, això també ho estem veient, no? Potser fa 7 o 8 anys, no un bon analògic, evidentment, perquè ja tenien molta importància les xarxes, però doncs potser no tot era tan audiovisual ni tot era tan instantani, doncs gairebé simplement amb anar allà i explicar les coses era suficient. Ara, en canvi, no? Doncs estem intentant fer més dinàmiques de xarxes socials, que també el fet de que sigui un partit, no?, unes fases tan llunyanes on molt poca gent hi està anant, per exemple, no?, els partits del partit del Club Bàsquet Prat hi havia 10-15 persones del Prat i 10-15 dels Sarauts, per tant, poder sobretot enfocar-ho a coses que la gent no pugui tenir a l'abast de la mà, no? Doncs aquest punt més d'entrevistes, més d'imatges, de qüestions prèvies i això, no? Es planifica una mica, volem fer això, volem fer allò altre, també, no? Doncs les cròniques de la xarxa, etc. I després hi ha un punt també d'improvisar, sobretot perquè és un escenari que no coneixem, etc. Per exemple, per posar un exemple, en el partit del primer, no?, el de dijous, hi havia això, 15 persones d'un equip, 15 d'altre, i 50 alumnes de sisè de primària, del Luis de Morales, d'un col·legi de Badajoz. Clar, això no ho pots planificar, no? I va ser, oi, parlar amb els profes, i podem parlar amb els nens, etc. I al final, doncs, són aquestes coses també les que jo crec que li donen la màgia i el quelcom diferent a la ràdio, no? El conèixer històries noves, és a dir, que fan 50 nens de 11 anys veient un partit de dos equips, com eren Rivas Vacía Madrid i Puerto de Sagunto, que gairebé potser no saben ni ubicar el mapa, no? Aquestes coses també especials que té l'esport.
Deies que hi ha coses que són imprevisibles, però que sí que és previsible, doncs és això, no? Tot l'equip que necessitaràs per haver de traslladar-te has hagut de marxar també doncs, força carregat, no? Explica'ns què t'has emportat, per exemple.
Sí, una mica ahir. De fet, no sé si es pot dir, però si no mirem, van descartar, després de donar-li voltes, portar tele, portar una càmera de televisió sí. Per també poder fer una cobertura més completa. Sempre ens hem quedat amb ganes de fer un insight, no?, ara que està tan de moda, doncs, de poder gravar, no?, moments previs al partit, xerrades, de veure aquells moments bonics, no?, que es viuen en una lluita per l'ascens, però també els moments no tan bonics i que també, sortosament, en part, doncs, no?, el que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas, però la gent demanda molt això, no?, el conèixer fins a l'últim detall, i ho havíem pensat, però al final no, en un avió és complicat, perquè és això, no?, portem el Quantum, que és la parella en què fem, no?, moltes ràdios o gairebé totes les connexions, amb un cable que divideix l'entrada en dos micros, amb uns cascos, etc. També després un mòbil de feina per poder gravar, no?, i fer vídeos, amb un parell també d'extensions que serveixen per tenir aquests micros petitons, no?, micros de botó portàtils que ara estan tan de moda, un portàtil, evidentment, per poder editar àudio, per poder penjar coses, etc. I alguna coseta més, bueno, no? Bolis, papers, tota la informació també impresa abans de temps, perquè a veure, anem a Badajoz, i a Badajoz sí que hi ha establiments, no?, poder imprimir, però de vegades vas a pobles tan petits que si et deixes un detall o paper i boli, no? O si no, gairebé hauries d'agafar un taxi i anar a una ciutat gran a imprimir. O sigui que normalment, i sobretot avui, no? En aquest cas que eren 4 dies, doncs tot el que es pogués preparar abans de temps ja imprès i preparat. Què s'ha de dir? Que això és una cosa que no, tampoc és tan especial. De fet, ara, per exemple, em compartien o m'ensenyaven, més que compartir-me, també tots els dossiers de tantes pàgines, no? Evidentment que preparen els equips, per tant, doncs, què menys, no? Que fer ni que sigui una petita part de la feinada que fan els protagonistes de les fases, que són els equips, que aquesta gent sí que s'hi passa hores i hores, eh? Aquests dies, molt poc descans.
Ivan, tu que has fet moltes retransmissions, que has marxat també, doncs has tingut molts desplaçaments, no sé si tens alguna anècdota que guardis amb especial carinyo, i tingues present que aquesta secció és molt gamberra, eh? També, o sigui que endavant.
Ostres, bueno, com va acabar bé i com va ser una errada, vaig explicar una anècdota en aquest sentit. No sé si, bueno, mira, no sé si es pot explicar, però l'explicaré. No diré ni equip ni res per si un cas, i això hi va ser una balada. Vam fer un partit a Jaén de los Caballeros, que és una ciutat de Saragossa, bueno, de l'Aragó, la capital de les Cinco Villas, però que és una zona relativament aïllada. No? Vam fer el partit, la cosa no va anar gaire bé, i normalment sempre anem amb els autobusos de l'equip, que de molt bon grau, doncs, com seguim els seus partits, moltes vegades ens deixen, no?, desplaçar-nos amb ells, i normalment doncs l'autobús arriba, no?, perquè està potser el conductor, el xofer, menjant a un lloc, arriba tal. Vale, s'acaba el partit i jo m'espero. Passen 5 minuts, passen 10, jo també, massa innocent, no? Perquè passen 15, comencen a tancar el camp, els 4 paisans de Gea, estàs esperando a alguien, no sé què, aquí no queda nadie. I dic, no, a l'autobús, seguro, i jo, sí. I ja quan passen 20 o 25, que em quedava absolutament sol al mig del no-res, truco a la gent del club i dic, ei, on sou? I va dir, ostres, hòstia! I diu, que hem marxat fa mitja hora.
Ostres!
I ja estaven pràcticament a Saragossa, com qui diu. De fet, el president del club, que anava en cotxe particular, en assabentar-se va fer mitja volta i em va recollir. I va quedar no res, però clar, en aquell moment era ja mirant línies d'autobús, mirant trens, mirant taxis, perquè estava allà perdut a Gea de los Caballeros.
Clar, clar. Una mica de pànic, no, suposo, o què?
Sí, realment sí, eh? Però bueno, com es va veure, tot té solució, i si no, doncs mira, una nit allà i ja faríem. Però hi ha moltes, eh? Hi ha moltes, i sobretot també és bonic el clima que es genera i veure doncs com funciona, no? Un equip esportiu, doncs, que són molta convivència, no? Al final és un, sí, com un col·le, però de gent gran, no? En el sentit de que la gent és conscient que necessita tenir connexió, tenir confiança, com es treballa, no? En ajudar-se els uns i els altres, i la veritat és que, sobretot, no hi ha moltes oportunitats, però si sou aficionats d'algun club i es fan aquestes iniciatives, ei, vine amb l'equip, viatja amb l'equip, comparteix expedició, ho recomanaria, per qualsevol aficionat, perquè crec que també ajuda a tenir una visió molt més global del que és un equip esportiu i del que és una competició esportiva.
Clar, el fet de tenir doncs aquest contacte tan estret, no?, amb l'equip, també, com és després treballar amb ells, de fet? És a dir, mantenir la distància, eh? No sé si m'explico. Mantenir una mica la distància després a l'hora, sí, per exemple, sí, sí, de fer la retransmissió, no?
Clar, això depèn molt de cada persona, no? I hi ha persones... Primer, depèn del nivell, no? O sigui, això que fem ara, per exemple, les primeres divisions des de fa 30 anys no existeix, no? Sempre els periodistes dels principals mitjans lamenten que fins fa 2 dècades doncs els periodistes viatjaven al mateix avió, etc, i que això s'ha perdut.
Sí.
És lògic, també són les dinàmiques, no?, de l'esport professional i com mou tants milions d'euros. Aquí això sí que és una mica diferent, no? És una mica més romàntic, podríem dir, però al final jo crec que depèn molt tant de la personalitat dels membres de l'equip, no?, per una banda, com de la personalitat dels periodistes, no? Hi ha gent que s'apropa moltíssim i que, per exemple, doncs, marxa a prendre algú després o no, etcètera, i hi ha gent que fa relacions d'amistat, no?, i que durant tota una vida, i després, tant per part de jugadors com per part de periodistes, i gent que té una mica més la distància. Al final jo crec que sobretot és una qüestió doncs, aprovar-se, no?, i de veure on estan els límits de què posa cadascuna de les parts. Però realment nosaltres, com a mínim, en el seguiment, eh?, per entrar-hi amb tots els equips, de tots els esports que hem seguit, el tracte sempre és molt bo, crec que sempre entenen la nostra feina i al final també els hi agrada, no?, doncs, veure que hi ha un interès i que hi ha un canal de comunicació per poder també arribar, doncs, als aficionats, a les famílies i a la, per exemple, no?, aquest cap de setmana a 100.000 quilòmetres de distància.
Ja per acabar, Ivan, abans deies el que passa a Las Vegas se queda a Las Vegas, però no sé si tens alguna anècdota i també, doncs, una miqueta que ens expliquis com estàs vivint, més enllà de tota la feinada, perquè és moltíssima la feinada que estàs fent allà a Badajoz i totes les hores que estàs fent, però al marge d'això també, com és l'Ivan Conde, com s'està relaxant també, o quan té l'oportunitat, aquest cap de setmana allà i lluny de casa, en aquest sentit?
Doncs poca cosa, realment, dormir. I mira, hem de dir que no sóc gaire amic de gimnasos, però aquí hi ha un gimnàs i estic anant-hi. És l'única manera així una mica de desconnectar, perquè sí que és cert que bueno, que és curiós, que és xulo també aquestes fases, que és un partit cada 24 hores, no? És una, més el Prat que juga a la mateixa hora, una rutina, una exigència, sobretot, no?, pels jugadors i pel cos tècnic de gaudir-ho molt, però segur que de no acabar tampoc de desconnectar en cap moment, no? Perquè és això, per exemple, el Prat guanya el primer partit, és que li queden 20 hores per al següent, per tant també és una pujada, no?, d'adrenalina, de concentració, és realment una cosa ben curiosa. I anècdotes és que hi ha moltes, el problema és això, que la gran majoria no es poden explicar.
Doncs mira, deixem-ho...
I per tant, doncs...
Doncs mira, Ivan, deixem-ho aquí, ja està.
Jo, en persona, podem quedar. Jo, si la gent que truqui al Prat Ràdio, i podem quedar i algunes coses es poden explicar si ens prometen que no graven.
Vale, d'acord.
La gran majoria, aquest punt, Lluís, que deies, no?, de la relació mútua, doncs la majoria de coses no es poden explicar.
Doncs,
dient, això sí, que són legals totes, eh?
Doncs sí, convidarem a la Carme també que vingui aquí i sentir també aquestes entrebambolines, no?, que estàs vivint també, doncs, amb aquest desplaçament a Badajoz. Ivan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per atendre'ns avui, especialment amb aquesta apretada agenda que tens amb les cobertures del CB Prat, i també, doncs, que vagi molt bé la resta de retransmissions que et queden, amb molts ànims.
Parlar amb la xarxa, amb el connectat, sempre hi ha temps, que treballem, però no treballem tant. Una abraçada, Lluís.
Vinga, una abraçada.
Clar que sí, Lluís, jo m'apunto, i el que deia l'Ivan, que estem encantats que participi en el connectat sempre que pot.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
Temps ara al Connectats per revisar les estrenes de la cartellera cinematogràfica, com sempre, en companyia de Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
Bona tarda. Torna al cinema aquí al Connectats, com cada divendres, i també com quasi gairebé sempre, algunes vegades no, amb la col·laboració del periodista Diari de Terrassa i cinèfil Jordi Guillem.
Bon dia.
Doncs analitzarem algunes de les pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana, poquetes, Jordi, en aquest cas.
Sí, no hi ha massa.
No hi ha més d'una desena. I després sabrem una mica del que va passar a Cannes. Ja va passar fa una setmana, però bueno, farem un tastet dels guanyadors i després recordarem que fa 25 anys que es va estrenar una pel·lícula, després la comentarem. Comencem avui amb una pel·lícula feta aquí, que és un drama relacionat amb el món dels esports, que es diu Corredora.
Sí, una
cinta... Corredera,
No,
la Marta Corredera.
Corredora, en aquest cas.
Corredora.
És una pel·li que es va poder veure al Festival de Màlaga. És dirigida per una dona, Laura García Alonso, i explica una història relacionada amb l'esport, amb l'atletisme concretament, també amb la família. És la història d'una corredora d'elit, la Cris, que pateix un dia un brot psicòtic que l'obligarà a allunyar-se de l'alta competició. Al seu voltant no tots sabran o podran ajudar-la, i ella es recolzarà sobretot en la seva germana Natàlia, que serà això, el refugi per acceptar la seva nova condició i redefinir el seu ritme de vida. A partir d'aquí, la protagonista és Alba Sáez, també Marina Salas, Àlex Brendemühl...
M'agrada molt Marina Salas.
Sí, Marina Salas ha fet bastantes coses últimament. Àlex Brendemühl, un altre actor català notable, i Marta Bessa.
Doncs fem un tastet del que és aquest Corredora.
Guanyaré. Per història. Ho diuen els atletes.
Quin? El company?
No, ells no. Estan gelosos. Has entrat a la meva habitació? Està tot diferent.
Com estàs parlant?
Bona.
Guanyaré.
Que sempre guanyes.
I tornaré a guanyar. Per història.
Què fas, tio?
Has parlat amb ells?
Amb qui?
Ho sé tot, que no volen que guanyi, que em volen fer mal. Guanyaré.
Què és?
Cristina, t'estàs parlant amb la Maria?
Doncs aquesta pel·lícula que ens deia el Jordi, Corredora, ens dona pas a marxar cap a Corea per saber cosetes d'un drama romàntic, més o menys, que es diu Què te dice esa naturaleza?
Sí, una pel·lícula dirigida per Hong Sang-soo, que explica la història d'un jove poeta que visita per primera vegada la casa de la família de la seva nòvia i descobreix que és més gran i luxosa del que s'imaginava. Allí coneixerà els seus sogres, la seva cunyada, i acabaran passant el dia junts. Entre converses, menjar i beure, l'alcohol va fluint i aniran sortint, però, petites tensions, es revelaran diversos secrets. És una pel·li protagonitzada per Ha Seong-woo i Kong Han-ou. No us diuen massa, a mi tampoc, els actors. El cineasta sí que ha fet diverses coses i es caracteritza per saber filmar molt bé, doncs això, les petites emocions amagades. Aquesta pel·li va estar a Berlín, va estar nominada a l'Os d'Or del Festival de Berlín de l'any passat, i també a Gijón, on va tenir també un reconeixement interessant. Què te dice esa naturaleza? És l'estrany títol d'aquesta pel·li coreana.
Molt bé, doncs tornem cap aquí per saber cosetes d'una pel·lícula d'intriga que es diu La desconocida, amb Candela Peña.
Un thriller rodat a Catalunya, dirigit per Gabe Ibáñez, basat en la novel·la de Rosa Montero i Oliver Truc, que es deia també La desconocida, protagonitzat per Candela Peña, Anna Rujas, Pol López, Manolo Solo i Kira Miró, entre d'altres, un repartiment prou important. És la història d'una dona, el paper que interpreta Anna Rujas, que la troben morta en un contenidor al port de Barcelona, maniatada i amordassada, i no, evidentment no pot recordar la seva identitat. La protagonista la traslladen a l'hospital i resulta que l'han intentat assassinar, o això és el que anirà esbrinant mica en mica la detectiu, l'Anna Ripoll, que és el paper que interpreta Candela Peña. Li assignen aquesta investigació d'aquest enigmàtic cas, i el seu company, sabeu que en això del cinema i les sèries els policies acostumen a anar amb parella o madona, doncs el company és el Pol López, notable actor català, i junts s'embarcaran en aquesta cursa contra rellotge per intentar descobrir la identitat d'aquesta misteriosa dona i saber els secrets que l'han portat fins aquí. És una pel·li que està en cinemes per estrena limitada fins el mes de juny, perquè el mes de juny, d'aquí un parell de setmanes, crec que arribarà a Netflix. Per tant, si no la podeu anar a veure als cinemes, podeu gaudir-la a la plataforma.
Molt bé, doncs escoltarem uns trossets de La desconocida.
No recuerdo ni mi nombre ni nada sobre mí misma.
¿Podría ser trata?
Ei, Boyd, me n'alegro que hagis tornat, però no creus que igual és una mica massa aviat?
L'has visto?
No, t'estava esperant.
No me busca nadie. No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro.
Y que ir a Barcelona a cooperar con los mozos. Solicita nuestra cooperación.
Esa que lo encontrará en Barcelona. Creo que puedes saber algo de Lucía.
Esa casualidad.
Doncs aquest, La desconocida, ens dona pas per agafar l'avió, ens anem als Estats Units, allà tornem a trobar un drama també una mica romàntic que es diu precisament El drama. Què m'explica?
Sí, sí, el títol és aquest. És una pel·lícula nord-americana dirigida per Christopher Borgil i es va estrenar als Estats Units el mes passat i ara ens arriba a les nostres pantalles. És una de les estrenes més importants, impactants de la setmana. Està protagonitzada per Zendaya i també per Robert Pattinson, a banda de Mohamed Adle i Alana Halm. És la història d'una parella, la que interpreten Zendaya i Robert Pattinson, que estan en els dies previs del seu casament i els hi sobrevé una crisi quan hi ha unes inesperades revelacions, unes declaracions d'un d'ells que desbarataran tot el que creien l'un sobre l'altre que sabien. És una pel·li amb un guió molt interessant, és una barreja d'humor i drama, i el desenllaç és francament interessant.
Molt bé, doncs després d'aquesta pel·lícula acabem amb aquest repàs a les 5 més interessants o les que, més destacades que ens porta el Jordi, sabent cosetes d'una comèdia francesa que veient el tràiler fa molt, molt bones ganes de veure-la, que es diu Conoce a los Bárbaros.
És una pel·li que està ambientada a França, concretament sí, en un poble bretó, Pimpon, es diu, i la dirigeix Julie Delpy, que ja és una actriu francesa que havia donat el salt darrere la càmera. El guió també és d'ella, juntament amb Mathieu Romaní i Nicolas Molka. I està bé perquè ens parla d'immigració, de racisme, però d'una manera satírica, còmica. De què va? Doncs que hi ha un poble de la Bretanya que decideix, mitjançant una enquesta que fan l'Ajuntament, decideix per unanimitat acollir refugiats ucranians a canvi de subvencions del govern. Aquesta gent doncs decideixen que pot ser una bona manera de trobar diners. Què passa? Que en lloc d'ucranians arriben immigrants, sí, però són sirians. Llavors, això desencadena unes reaccions que van des de l'hostilitat forçada fins al refús directe, i es revelaran, és el que li interessa a Julie Delpy ensenyar la peli, es revelaran doncs els prejudicis que tota una comunitat té, una comunitat que aparentment és exemplar, és no és racista, doncs quan arriba aquesta gent, doncs tot el que passa. I a través de utilitzant la comèdia i el riure com a vehicle, doncs explica en aquest Le Barbar, que és el títol original, Conoce a los Bárbaros, ens explica doncs què passarà, com conviuran les dues, la població bretona i la població en aquest cas siriana.
Molt bé, doncs escoltem un trosset d'aquest Conoce a los Bárbaros.
Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
En realidad, son sirios.
¿Sirios que vienen de Ucrania?
No, no, de Siria.
¿El tío tiene tres mujeres?
No, ya te dije que venía con su hermana y su hija.
Yo no tengo problemas. Árabe no es un insulto.
No, no, eso no lo graben.
¿Cómo que no?
No, 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 no,
estamos informando.
¡No, no!
El racismo es que no te gustan los negros. A mi padre sí le gustan Mbappé y Omar Sy.
El racismo proviene del miedo.
¡Hola!
El miedo a que te quiten la mujer.
¿Pero por qué los saludas?
No lo sé.
Doncs acabem amb aquest Conoce a los Bárbaros, aquesta comèdia francesa que en realitat fa... Bueno, si veien el tràiler pot enganyar, eh? Fa ganes de veure-la, però també s'estrenen altres pel·lícules, per exemple, Mallorca Confidencial, un thriller fet a Espanya, un altre thriller fet aquí, La Silla, i un altre drama que es diu A la cara. També tenim una pel·lícula d'animació que es diu Flick, que no és l'entrenador del Barça, i un drama fet a Estats Units que es diu El Caso Juvenil. Molt bé, doncs arribats a aquest punt, ens queden encara uns minutets per saber qui va guanyar la Palma d'Or de Cannes 2026 a millor pel·lícula.
Doncs se la van dur un cineasta romanès, del qual vam parlar la setmana passada una mica, Cristian Mungiu, que té aquella pel·li magnífica que es diu 3 hores 4 minuts 5 dies, una cosa així. Que ja havia guanyat la Palma d'Or al Festival de Cannes. Aquesta es diu Fjord, era un dels favorits i s'ho van dur. El gran premi del jurat va ser per Minotaur, la pel·lícula d'Andrei Siaginsev, el premi del jurat per The Dreamed Adventure de Valeska Grisbland, i aquí arriba la participació espanyola perquè el premi a la millor direcció
va ser compartit
d'una banda per Pavel Pavlikovsky, un altre dels favorits, per Fatherland, i també per els Javis, Javier Ambrosi i Javier Calvo, per aquesta pel·li que arribarà aquí cap al mes de setembre-octubre, crec que es diu La Bola Negra, una pel·li que ha comprat Netflix per distribuir als Estats Units. No en té res a veure amb el Netflix d'aquí, per tant no sé, no sabem quan arribarà, en tot cas a les sales al mes d'octubre.
Millor guió, qui va?
Millor guió va ser Emmanuel Mar per Notre Salut, La Nostra Salut. La millor interpretació masculina per Emmanuel Macchia i Valentín Campany, ex aequo, per la pel·lícula Coward, i la femenina per Virginie Efira i Tao Okamoto per All of a Sudden. No estan en el jurat ni la pel·lícula de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, ni el film de Rodrigo Sorogoyen, que tampoc no ha tingut cap premi.
I el que participava, bueno, que dirigia, però no era fet aquí, la Leticia?
Sí.
Leticia Dolera? Dolera?
No, no, era... com es diu?
No?
L'Aina Clotet.
Això, l'Aina Clotet. Sí.
La pel·li va guanyar...
Una creu negativa.
Que es diu Viva, i va guanyar el premi de... un premi d'una secció paral·lela. I, en fi, va tenir molt...
N'has vist alguna?
No. Encara no he pogut anar a Cannes aquesta nit.
Val, no, ho dic, a vegades pot... moltes maneres de veure pel·lícules sense que s'hagin estrenat, no les direm aquí.
Ara ens arribarà.
Per anar a la presó. Escolta'm una cosa, doncs, bueno, no sé si es pot llegir alguna crítica, si es considerava que es mereix Fiord, es mereixia el premi, o com ho veus?
Sí, home, que Christian Mungiu és un dels cineastes actuals més potents, i aquí es veu que la pel·li està molt bé, vaja.
Doncs hem sabut ja més o menys el que va deparar els premis de Cannes, que com el Jordi ens recordava fa una setmana, doncs potser serien els més importants a nivell europeu.
Sí, a nivell cinematogràfic.
A nivell cinematogràfic europeu, i doncs bé, doncs ara no sé quin festival és el següent, saps?
Ara que tenim Sant Sebastià, encara falta una mica, és a l'octubre, ara cap a l'estiu descansem una mica, però Berlín ja ha passat... després ve cap al setembre-octubre, s'activa tot, ve Valladolid,
tornen els premis.
Sí, torna la temporada de premis.
Després ve Sitges també.
Sí, octubre també.
Aquest any anirem o no?
A veure.
Ho tens complicat.
Mirarem.
S'intentarà. Jordi, ha sigut un habitual durant molts anys en aquest festival. Escolta'm una cosa, també hi han reestrenes, a part d'algunes parts de les senyores de los Anillos, que es van reestrenant, però...
A mi em fa la sensació, perdona, que això el Senyor de los Anillos s'estrena regularment. És a dir, que cada any
no
ja
saps,
tenim una...
No saps per què...
Sí, les tornen a passar, ja està.
Bueno, el cas és que en aquest cap de setmana es reestrena una pel·lícula que fa 25 anys es va estrenar. No és que sigui la millor pel·lícula de la història, però sí que va ser bastant impactant. És una pel·lícula d'animació que es diu Shrek. No sé si l'has vist.
Sí, home.
Jo també, d'aquest ogro, com es diu en català, ogre, o, bueno, aquest ogre així simpaticó.
Ogro,
no?
Ogro entre cometes.
Que, bueno, doncs, va captivant, sembla que hi ha una segona part, si no m'equivoco.
Sí, Rec 2 i 3 també, no?
Almenys Rec 2 no ho sé, però hi havia veus importants com Eddie Murphy, Cameron Diaz...
Antonio Banderas.
La 1 no ho sé.
No sortia el gat amb botes?
Pot ser, però no recordo ara si sortia. Almenys jo, quan he estat fent d'allò, he trobat Eddie Murphy, Cameron... I a tu què et va semblar? Et va agradar?
Una pel·li d'aquestes d'animació que trenquen una mica amb tot el que s'havia fet abans, amb música molt interessant, fotografia... no és la típica pel·li de Disney, diguéssim.
No, és diferent. És un tipus d'animació... Té un nom, no me'n recordo com es diu, que no és el dibuix animat de tota la vida, sinó que sembla com...
Més realista.
Com figures, no? Sembla com més... Com figures... més com persones. Molt bé, doncs, escolta'm, per celebrar aquest 25 aniversari de Shrek, què et sembla si marxem amb les cançons clàssiques que surten a la pel·lícula? És All Star, l'estem escoltant ja, del grup Smash Mouth.
Doncs...
Alguna cosa més a dir?
No.
Doncs escoltem, ens anem escoltant All Star, tornem la setmana vinent, que tingueu un bon cinema, bueno, això ho dius tu, però avui ho he dit jo, digues alguna cosa tu.
Bon cap de setmana i aprofiteu per veure clàssics, que sempre està bé.
Exacte.
Vinga, bon cap de setmana. So much to do, so much to see, so what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now. A la tarda, no et desconnectis. Connectats. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's Friday again, it's Friday, Sunday. It's Friday again, it's Friday, Sunday.
Efectivament, hem arribat a divendres, Sants i Estalvis, i per tant us proposem unes quantes activitats per aquest cap de setmana. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda, Terrassa. Demà dissabte, 9:45, vetllada especial a la nova Jascava, amb el tribut a Nat King Cole i Johnny Hartman, un projecte liderat per Erwin Sheraton. I diumenge, a 6:15 de la tarda, i Xavi, a la sala Xavi Sallent, l'obra Un cadàver a les postres de l'Escola Les Pisanes, dirigida per Teresa Sánchez.
Gràcies, Sergi. Anem ara amb les propostes de Sabadell. Júlia Ramon.
Cap de setmana carregat de música a Sabadell. Segon cap de setmana del Festival Observa, i avui és el torn d'un dels caps de cartell, Sopa de Cabra, que aterra a Sabadell amb la seva gira per commemorar els 40 anys de carrera. Dissabte, la música electrònica prendrà el relleu amb el Festival Diferent, un dels esdeveniments de referència al Vallès per als amants del tecno i l'electrònica. Però no acabem aquí, perquè hi haurà més música. La cantant sabadellenca Judith Niederman aterra avui també al Teatre Principal amb un espectacle molt especial per celebrar els seus 10 anys de carrera musical. Estarà acompanyada de la Gio Sinfonia i amb arranjaments del reconegut músic Joan Albert Amargós.
Gràcies, Júlia. I ara és el torn per a les propostes a Badalona. Martí Villegas, bona tarda de nou.
Hola de nou, Carme. Badalona celebra el seu últim cap de setmana de les festes de maig. Durant tot el cap de setmana tenim una cita a la plaça Pompeu Fabra. És una nova edició de la Happy Food Tracks, que des d'avui a les 6 de la tarda fins diumenge a 11:45 omplirà de gastronomia i música en directe a la plaça. Dissabte tampoc us podeu perdre la tradicional sardinada popular organitzada per l'Associació de Veïns del Centre. La platja dels Pescadors serà el punt de trobada de la festa a Baix Amar. Allà podreu sopar pa amb tomàquet i sardines a la brasa, una deliciosa manera de recuperar i celebrar el llegat mariner de la ciutat. I ja de cara a diumenge, la 46a cursa popular Ciutat de Badalona, la tradicional cursa del dimoni, omplirà el passeig marítim de corredors a partir de les 9 del matí.
Gràcies, Martí. I ara és el torn per a les propostes del Prat. En Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. Demà dissabte a la CAP s'acollirà des de les 10 del matí fins les 11 de la nit una nova edició del festival Quatre Raons. Enguany el Quatre Raons se centrarà en generar comunitat a favor del poble palestí. Tots els beneficis de la jornada aniran a parar a la comunitat palestina de Catalunya i a De Gaza al Mundo. I diumenge torna a la festa de la bicicleta, un recorregut de 10 quilòmetres en bicicleta per diferents paisatges del Prat, des de la plaça Catalunya fins al Parc Nou. Una experiència familiar on la via pública queda lliure de vehicles de motor i les bicicletes són les protagonistes.
Gràcies, Rocío. Acabem amb les propostes que us fem des de Sant Cugat, avui a les 7 de la tarda. Inauguració del Festival Lumínic de Fotografia, 7a edició. Una proposta que tindrà lloc al Museu del Monestir, amb la participació dels artistes que hi participen en aquesta 7a edició del festival. Un festival que es pot gaudir del 29 de maig, és a dir, des d'avui fins al 12 de juliol, i que podreu visitar les diferents propostes que podeu consultar a la web de luminicfestival.com. També avui a les 9 del vespre, concert de comiat del grup d'Havaneres, Mar Endins, a la plaça de Barcelona, després de més de 47 anys al món de les Havaneres. Demà dissabte, a 4:45 de la tarda, una hora de màgia amb el Màgic Pol al Cafè Auditori, amb dos passis, el primer a 4:45 de la tarda i el segon a partir de les 6. I diumenge, a les 7 de la tarda, dansa la Veronal amb Sonoma al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Gràcies per la companyia. Tornarem la setmana que ve. Gaudiu del cap de setmana.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AEPRAT.
Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat, o visita-nos en kia.com.
La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
Mama, look up the mountain.
Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions.
La música del siglo pasado.
Música del segle passat.
La música del siglo pasado. De la música del segle passat. Música del segle passat.
Música del segle passat.
Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
El Prat Radio, 91.6 FM.
Son las 6.
Serveis informatius, el Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Víctor Asensio. El Prat Val tornarà a la propera tardor amb una segona tongada d'ajuts per fomentar la compra al comerç local. El ple del mes de maig ha aprovat de forma inicial les bases. Seran vals de 10 euros i dels quals cada usuari i usuària abonarà 6, mentre que els 4 restants seran subvencionats per l'Ajuntament i fins a un màxim de 10 vals per persona. La campanya es durà a terme en un període que habitualment és fluix, a partir del 19 d'octubre fins al 22 de novembre o fins que s'esgotin els 150.000 euros de pressupost previst. En definitiva, es repeteix la mateixa fórmula després d'una primera edició que ha tingut una molt bona acollida. Així mateix ho destaca la regidora de Comerç, Marina García Vargas.
Repetim que ha tingut molt bona acollida tant per part del sector del comerç com per part de la ciutadania que ha pogut gaudir d'aquests xecs.